plaiadament, explica quina manera d'arbitrar tenen. El problema de Javier Enríquez és que es diu Javier Enríquez i que és fill d'Enríquez Negreira. Aquest és el problema, eh, Sergi?
Sí, no, i un segon problema, i un segon problema, perdó, que el tall, un segon problema, que jurídicament a mi em fa pensar, si us fixeu, a la denúncia de Fiscalia, el senyor Javier Enríquez Negreira, fill, Negreira fill, no surt com a denunciat. Surt només el pare,
correcte,
al club, correcte, i els directius. Jurídicament, o des d'un punt de vista d'experiència jurídica, què em diu a mi això? Home, em diu que si un senyor, que era el que feia informes, que era el que els cobrava, no surt com a acusat, o en aquest cas investigat per Fiscalia, per mi, potser, i coincidint en què s'estan filtrant o sortint missatges entre aquest senyor i directius del Barça, potser és que Fiscalia, hàbilment, el que fa és no l'investiga, no l'imputa, però si l'utilitzarà com a testimoni.
Crec que només hi ha un WhatsApp, eh? Crec que hi ha un WhatsApp.
Jo diria Suárez, que hi ha algun, no? Més, eh?
Sí? Algun més?
Algun més?
A mi em consta, sí, un. No sé si Orfeo Suárez, un WhatsApp,
no,
de...
Que consti fins ara, sí. Que consti fins ara, sí.
Ah, llavors saps més tu que nosaltres.
Aquest WhatsApp al que fem referència és del 8 de febrer del 2017 i és entre el fill d'Enríquez Negreira i Albert Soler. I el missatge és... Correcte. Hola, Albert. He pedido al señor Contreras que os entregue el análisis del partido de ayer cuanto antes. Los errores en decisiones, penalti y gol anulado, fueron a favor del FC Barcelona. Estuvo pésimo en la forma de dirigir el partido, las tarjetas correctas, excepto Busquets. Recuerda, por favor, lo que te dije. Mensaje anterior de Luis Suárez. Hablamos cuando quieras, y es llámame mañana. Pero aquí es el que comentábamos sobre... Per què segurament la Fiscalia no acusa el fill d'Enríquez Negreira? Un element important deu estar segur amb la conclusió d'Hisenda, amb aquesta investigació que fa, que les conclusions d'Hisenda emmarca dues grans diferències amb el seu pare. Diu, no hay retiradas en efectivo recurrentes, a diferència del caso de su padre, i després diu, a diferència de lo que ocurre en Desnil 95, que és l'empresa d'Enríquez Negreira, del pare de Javier Negreira, que no aporta suport documental, diu, Javier sí ha aportado numerosos informes arbitrales, en concret 600, que nosaltres hi hem pogut tenir accés, i altres proves que parecen indicar que los informes existien i que se le enviava a José Contreras.
Val, dit això, el que
i un fet més, sí. I un fet més. A nivell jurídic d'estratègia, no és lo mateix una declaració, o imaginem, qualsevol tipus de testimoni entre imputats, el valor jurídic que té és diferent que si no és entre dos imputats, sinó entre un imputat, o el que ara és investigat, i un testimoni. Això jurídicament és diferent, el valor, com a prova.
Sí, el que passa, perdona, és que el fill del senyor Enríquez Negreira està eximit del deure de declarar en un procediment penal que pot perjudicar el seu pare.
Correcte, però el que sí pot incorporar a Fiscalia és el que ja té.
Ja, però si senyor, ja... Li puc fer una pregunta al senyor Vicente?
I tant,
sí.
Segons el seu criteri, de que amb les intencions n'hi ha prou, el Barça podria denunciar demà mateix al Real Madrid pels comentaris que va fer la televisió de Madrid, perquè és evident que aquesta informació pretén condicionar els àrbitres amb l'amenaça d'un linxament mediàtic. Es podria?
Aviam, és que això és una mica la vessant, diguem-ne, passional del futbol. O sigui, li tu més... Jo jurídicament no el barrejo. O sigui, una cosa és que el que diu vostè és totalment execrable i una altra cosa és el valor jurídic dins el cas Negreira.
No, però si jutgen intencions...
No, però és que no jutgen intencions en general per tot. Jutgen intencions en aquest delicte en concret. O sigui, no estem parlant d'intencions a la vida. Estem parlant de si el delicte de corrupció en l'àmbit esportiu entre particulars, quin tipus de delicte és. I no és un delicte de resultat. O sigui, Fiscalia no ha de provar que el Barça va comprar àrbitres. Fiscalia ha de provar qualsevol tipus d'intenció possible d'alterar la competició. I torno a dir, l'alteració té graus, té moltes possibilitats d'alteració. Si tu alteres d'una manera més petita, el delicte es compleix. El que passa és que igual la pena és més petita. Si l'alteració és la més grossa de totes, que seria ja comprar àrbitres, la pena és la màxima.
Ja, però pagar, perdoni, però pagar bestieses no és un delicte de corrupció, com a molt si diria un delicte d'administració deslleial.
Perdó, que no l'he sentida, perdoni.
No, li volia dir que pagar bestieses no és delicte de corrupció, només com a molt d'administració deslleial, em sembla a mi, no?
No, però és que no és pagar bestieses, és que el que es pot valorar en el delicte de corrupció no és només pagar una cosa, és tenir una posició d'influència, és tenir informació privilegiada.
Sí, ja, però això s'ha de demostrar.
La jurisprudència recent, la jurisprudència més recent, ho van explicar, és el cas Osasuna. I el cas Osasuna, el Tribunal Suprem, delimita molt clarament com és aquest tipus de delicte.
Mm-hmm. Aviam, llavors, jo tinc dues preguntes, si pot ser. Sí. Sí, Pere, si som breus, sí, la resposta. Perdó, un instant, letrado Melero.
No, jo només volia dir jurídicament, a veure, és cert que el delicte és un delicte dels que se'n diu de mera activitat o de consumació anticipada. És a dir, que no cal que es produeixi l'efectiu resultat de manipulació, per exemple, d'un partit. Però el que sí que s'ha d'aprovar, com en el tràfic d'influències, és que s'ha exercit aquesta influència sobre el subjecte concret que tenia la possibilitat d'alterar el resultat d'aquest partit. Vull dir, el fet de que sigui un delicte de consumació anticipada no vol dir que sigui un delicte de sospita. Igual que en el tràfic d'influències, has de tenir un senyor que treu la pasta, un altre que la rep i un inici d'actuació sobre el funcionari que finalment ha de dictar la resolució. Si no, no arribes ni a l'inici de la tentativa.
Va.
Correcte. Ara sí, espera. El que passa és que, per exemple...
Fem-ho breu, sisplau, senyor Vicente, si no li importa.
Sí, per exemple, dic per la jurisprudència del cas d'Osasuna, només el fet d'arribar a tenir una informació privilegiada, i torno a dir privilegiada no vol dir molt important, vol dir una informació que tu no hauries de tenir lícitament i tens un avantatge respecte al rival, encara que aquest avantatge, dèiem en el cas de la Copa del Rei amb Clos Gómez, és una tonteria pensar que el Barça va guanyar la Copa del Rei per saber 3 mesos abans qui és l'àrbitre. Però el fet de tenir la informació et dona una posició que no hauries de tenir i que és diferent del teu rival. Això és el que el Suprem valora com un dels elements del delicte. O sigui, no cal només incidir en el tema de pagar un àrbitre o no pagar un àrbitre. És que tu, per mitjà de la possible influència de Negreira o el seu fill, puguis tenir una posició d'avantatge.
Mireu, la segona ja ha quedat contestada amb aquesta resposta. I la primera era per l'Orfeo. A mi el tema aquest dels 150.000 euros i els 20.000 euros per finestreta m'ha cridat força l'atenció. Crec que ben entès que els va treure el Negreira en persona, aquests diners. O qui els van a retirar?
Bueno, no, a l'extracte no posa si va ser en persona o no. Normalment, ell enviava la seva secretària. Ell tenia una secretària a Desnil, i nosaltres el que hem vist és a l'extracte. I les disposicions són sempre en xecs. Sempre en xecs.
Clar, perquè quan tu vas al banc a treure, perdona, que vas a treure uns diners, sí, primer, que aquests diners, 150.000, ocupen un volum. I clar, llavors, clar, a la caixa no tenen 150.000 euros. Has d'avisar abans,
has d'avisar abans,
la caixa ho sap, algú li crida l'atenció, s'ha d'obrir la caixa forta, vull dir, no salta cap alarma o ningú diu, oye, aquí passa algo raro.
S'ha d'activar el protocol de blanqueig de capitals que tenen les entitats bancàries. Perquè
doncs això...
És a dir, aquí un pájaro ha vingut a treure 150.000 euros.
Sí, sí, doncs això està a l'extracte del banc i està dintre del sumari. I el mateix dia, el 26 de juny del 2016, i a més fa dues, diguéssim, la data de valor, que és la que diu quan s'ha tret el diner. La data de valor, 150.000 i 20.000. Després hi ha uns altres de 2.100, 3.000, que això potser, no sabem a què corresponen i no són cridaners, no? Però aquests dos són, ja dic, són molt, 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 molt importants. I clar, això dona base per pensar o per obrir línies d'investigació, clarament, no?
De totes maneres, amb una simple... havent avisat a l'oficina, dir, escolta, d'aquí una setmana, d'aquí 3 dies, 20 euros els diners, és suficient. Vull dir, que els tinguin en metàl·lic. 150.000 euros, tampoc estem parlant d'una... A veure, són molts
diners. Són 25 diners. Milions de pessetes, eh?
Sí, però...
Mira que molta gent no els té.
Home, no sé si m'explico. Sí, sí, sí. Estem parlant d'una oficina bancària. No sé quina oficina anava aquest senyor, ni tinc ni idea, però el més normal és que truqui, escolta, tu d'aquí 2 dies vindré a buscar 150.000 euros o cobrar-los en finestreta a través d'un taló. A veure, evidentment, a banda de que siguin molts diners, efectivament, però això és una pràctica que no
però el tema
podria fer-ho.
Però el tema és que hi ha un pagament. O sigui, aquest senyor rep 100 milions d'euros i aquest senyor va traient els diners del banc fragmentadament i a partir d'aquí hi ha una constatació que no hi ha un increment patrimonial, entenc, per part de Negreira, i per tant aquests diners van a algun lloc. I malgrat el xampany pugui ser espectacular o les mariscades puguin ser espectaculars, diguem, el volum de diners que van a algun lloc és el que suposo que la Fiscalia intentarà rastrejar, perquè aquí és la clau de volta. És a dir, és a dir, són uns diners que cobra aquest senyor, però aquest senyor no se'ls queda, en principi. I això és un tema, o sigui, com a tema, com a indici per una investigació.
Jo crec que hem de començar, és a dir, que costarà molt separar el gra de la palla amb tot això. Molt. Els informes de l'Enriquez Negre, els del fill, el torno a repetir, a mi el WhatsApp de l'Albert Soler, dient que ha rebut l'informe i que hem de parlar de Luis Suárez, a mi això em sembla encara que en surtin cinc com aquests. Vull dir, no, jo no crec que tingui cap tipus de rellevància, entre altres coses perquè l'objecte de contractació del fill seria precisament aquest, de fer informes arbitrals. Una altra cosa és que aquests informes diguessin, que no és el cas, zero, diguessin que a l'àrbitre aquest, mira, si li envies quatre entrades pel partit, pel concert de la Madonna, doncs segurament t'ho agrairà. Llavors sí que hi hauria un problema, però vistos els informes, són informes que pots pensar si pel Barça pagar aquests diners és un excés o no és un excés, que segurament són un excés. També et dic que a totes les juntes, a totes, ha passat això. Ha passat, vull dir que ha anat tirant endavant, i ha anat tirant, entre altres coses, perquè el club té un pressupost de 1.000 milions d'euros, i estem parlant de factures de 7.000, amb la qual cosa ni KPMG, ni PricewaterhouseCoopers, ni ningú això s'ho mira, perquè si no haurien de fer auditories de 5 anys cada any, perquè és que és impossible agafar factura per factura dia per dia d'un club com a Barça amb 1.000 milions de pressupost. O sigui, aquí el problema és, primer, que hi ha un problema reputacional i estètic, com comentaven, que és que un club com el Barça ha pagat amb un vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, no se sap ben bé per què. Ben bé per què. I jo crec que aquí hi ha un nom clau. D'aquí uns moments.
RAC 1. Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les ampolles i els pots de vidre van al contenidor verd. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor verd. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Saps que tornem a reduir els preus de la C-16? Sí, sí, tal com ho sents. Hem augmentat els descomptes per als trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet perquè puguis gaudir d'uns viatges més directes. Així que ja ho saps, a la C-16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i concert showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Servei d'emergències, digui'm.
El pare està patint un ictus.
Cada any més de 13.000 persones pateixen un ictus a Catalunya. Un 35% amb seqüeles funcionals. Després de patir un ictus, disposem d'un any per recuperar les seqüeles produïdes. Superat aquest període, la possibilitat de recuperació baixa un 80%. INA Memory Center, únic hospital de dia d'alta intensitat a Balmes 399 de Barcelona. bsnmemory.com.
Pare, què és el poliamor?
A veure, tu saps que el pare i la mare tenen un cotxe, no? Doncs aquest cotxe els agrada molt, però a vegades necessiten o veuen un altre que els agrada més. Doncs el van canviant quan volen, com la subscripció d'OK Mobility, un servei on pots gaudir del cotxe que vols, quan vols i on vols, tot inclòs. Tingues un cotxe sense tenir-lo. Subscriu-te a la multimobilitat a okmobility.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
RAC 1.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Anem ja i acabem ja, perquè escolta'm ja. I demà més, perquè quan he dit quin nom és per mi clau, el que passa és que no es podrà defensar mai d'aquesta acusació que estic fent, que és Josep Contreras. Jo crec que Josep Contreras és el ruc que... Bueno, dic primer en segona, és qui tira el carro de tot això. És qui tira el carro de tot això. I aquí segur que per l'experiència vital esportiva de fa anys, aquí està... És el Casole. Tot això va cap a Casole. I aquí juga un paper important Ángel Villar i Joan Gaspar també al començament de Gaspar, per això comença tot en Gaspar, si no comença abans. I tot plegat és però clar... Escolta, Morfeo, anem parlant, val? Anem parlant. Alguna cosa més? Ui, ja no hi és l'Orfeo. Val. Jacinto Vicente, alguna cosa més?
No, res més, únicament dir això, que hem de veure una mica la instrucció, o sigui, hem d'avançar en la instrucció i una mica per la meva experiència i per les notícies que van sortint, hi ha elements com són els missatges entre les parts. El que surti d'aquesta diligència d'entre d'escorcol que es va efectuar a casa del senyor Contreras i aquests elements, que jo el que faria és, abans de treure conclusions definitives, veure si van sortint aquests elements, perquè són claus per el que un jutge considera prova.
Moltes gràcies, Jacinto Vicente, fins molt aviat per la teva col·laboració, una vegada més. Sergi, em vol dir alguna cosa més? Continuem mirant, no? Avui aquesta tarda tenim
l'actualitat. Sí, continuarem mirant.
Sí, sí, aquesta tarda... Molt divertit això d'anar mirant, eh? Les factures i tot això.
Sí, sí, sí. No, també, sí, sí, també és molt divertit. És molt entretingut. Sí.
Deixa'm-ho dir d'una altra manera, també. Una cosa que dic, 7.000 euros...
És la forma de veure.
Factures de 7.000 euros, n'hi ha... Deu d'haver-hi en un club com el Barça cada dia, no vull ni saber. No vull ni saber. I que això fer una editoria amb això ha de ser molt complicat. També et dic que és un club que va descobrir un dia que, i es va utilitzar, ho recordo, per atacar en aquella època a Joan Laporta, que es va trobar una factura de 20 euros per comprar pollastres en una rostisseria de Sant Cugat. O sigui que si et trobar, et pot trobar tot, si ho busques, però esclar, amb un club com aquest, i, en fi. A mi una altra cosa que em sorprenen, que és que el Barça només responsabilitzi dos directors esportius i no responsabilitzi la resta que hi han estat, no responsabilitza de res. Diu que els que podrien saber-ho són aquests dos. Que ho sorprèn una mica.
A mi el que em sorprèn, Jordi, és que passi tant de temps i no hi hagin explicacions, que no surti algú a dir, escolta'm, això ha anat d'aquesta manera, sigui el que sigui, intentar acabar l'hemorràgia, perquè és que si no, això és cada dia és...
No, perquè la impressió que dona és que estan esperant que s'obri el judici per saber les proves. La impressió que dona és que estan esperant que s'obri el judici per saber les proves i que, per tant, no, ni ells mateixos ara mateix saben totes les implicacions que té això. I clar, és una impressió que fa sospitar.
Les proves ja les poden tenir, no? Perquè estan persones de la causa.
Aquest és un procediment que té una peculiaritat molt interessant que passa amb una relativa freqüència i ja veurem si es dona. Normalment un procediment on està imputat el pare i el fill, encara que el fill aquí encara no estigui imputat, sol haver una confessió del pare per poder treure tota la responsabilitat penal del fill i fer net. En aquest sentit. Això té... Vull dir que podria ser, segons com les coses s'acabessin pintant, que ens trobéssim aquí amb una confessió sobrevinguda.
Però el pare alegat que tenia... Crec que alegat que no el recorda...
També hi ha els informes, sí. També hi ha els informes en aquesta... Sí. Hi ha els informes de mèdics que diuen que sembla que podria haver-hi una demència, tot i que l'informe, un dels informes que hi ha, el primer que hi ha, diu que contestava bé i que tot plegat. Per tant, si va haver-hi una declaració per un cantó,
De totes formes, si el FIA pogut presentar 600 informes, em sembla que el FIA és el que té més justificat.
Oh, i tant, molt més justificat.
El FIA només ha de parlar del preu.
Correcte. Ah, això mateix.
Sí, soc molt car.
Sí, exacte, sí, soc molt car. Orfeo, vols dir alguna cosa més?
Sí, només que jo crec que els casos del pare i del fill són diferents. Crec que el fill ha pactat amb la fiscalia i col·labora en la investigació, va declarar que no tenia relació amb el seu pare i està, bueno, molt emprenyat amb el seu pare, diu que l'ha enfonsat la vida. I després crec que el procediment penal serà molt llarg, però crec que el Barça ha de ser proactiu i parlar amb la UEFA ràpidament, perquè el risc és el procés d'admissió a la propera Champions.
Sí, senyor.
Perquè a les regulacions de la Champions hi ha un article que diu que el club que no hagi estat íntegre per l'intent d'influir en una competició nacional o internacional, independentment dels procediments en jutjats o amb la justícia esportiva del seu país, pot no ser admitit a la competició. Això és el risc en aquest moment del Barça.
Em consta que el Barça ha parat amb la UEFA. O sigui,
perfecte.
Poc malament faria si no ho hagués fet.
Clar, aquest és el risc.
Mal hauria si no ho hagués fet. També em diuen, clar, que això és que el diuen que això fins que no ho parli qui ha de parlar, o els que han de parlar, també em diuen que la UEFA el que vol és tenir una sentència sobre això. És clar, vol saber exactament què pot passar. Ara bé, veurem, perquè això acaba
de manera,
passar.
Jordi, segons tinc entès, això potser el Rufió ens ho podrà explicar millor.
No, ara no.
Només una pregunta, perquè estem parlant de l'article 4.02, em sembla, que és aquest que estava fent referència ara. Aquest article, o un article derivat d'aquest, permet fins i tot que la UEFA intervingués en competicions nacionals, per entendre'ns.
Sí, sí.
És a dir, fins i tot podrien sancionar el Barça a la Lliga Espanyola.
Per l'amor de Déu.
Bueno, això...
Escolta'm, sí, a la Lliga Espanyola et dic jo que el primer que no li interessa és a Javier Tebas.
No, Jordi, no dic que no, estic dient que fins i tot podria intervenir, sí, perquè la responsabilitat... No, és que és així, que vull dir que això... És a dir, que hagi prescrit a Espanya el delicte esportiu no vol dir que en un seu moment la UEFA no pogués prendre una decisió d'aquest tipus. Això tinc entès, com a mi.
Ja van intentar fer fora el Barça de la UEFA,
bueno,
perquè dient que els jugadors es dopaven... Home, em sembla que la UEFA, vaja, haurà de tindre alguna proveta per deixar el Barça fora de les competicions.
Si ningú està dient això, estic dient que és la possibilitat.
Digues, Orfeo.
Jo us puc explicar d'on ve això, molt ràpidament. Sí. Recordeu el Calciopoli quan va descendre la Juve. Quan va descendre...
Ahí.
Vaya, home.
Els arbitratges. Si només equips, entre ells el Milan de Carlo Ancelotti. Però al Milan només li van treure punts. Es va classificar per la Champions el 2007 i la va guanyar. Llavors la UEFA va dir, ha guanyat la Champions un equip que s'ha demostrat que amb la seva competició nacional va fer l'intent d'influir amb els àrbitres. I es va afegir el punt 3 a l'article, aquest 40, de les regulacions de la Champions, per poder impedir que un equip que hagi fet l'intent o es sospiti de que ha fet l'intent, abans que acabin els processos judicials al seu país, es pugui, diguéssim, parar que formi part de la propera Champions. Per això... Només l'exclusió seria per un any. Aquest és el risc del Barça. I per això, com tu dius, Jordi, que parli ràpidament el Barça amb la UEFA.
Sí, escolta'm una cosa, abans que se'n vagi l'Orfeu, una cosa. Tu tens coneixement de la quantitat que Enríquez Negreira s'hauria gastat en els regals als àrbitres? És a dir, aquests més de 7 milions que hauria de cobrar del club, del Barça, quants es van gastar en regals cap als àrbitres?
No, això no ho sabem ni apareix al sumari, No apareixen, doncs això, els gastos i de més, perquè és informació d'Hisenda, perquè ell va fer l'intent de deduir aquests gastos amb les seves declaracions d'Hisenda. Recordem que aquest cas comença com l'Al Capone, no?, pels impostos, i després ve tot lo de més, no?
Gràcies, Orfeo, fins aviat, eh?
Molt bé, Jordi, gràcies.
Gràcies. 10:23 minuts. Va, Sergi, fins ara, ves llegint.
Fins ara.
Hola, Francesc Marc Álvaro.
Bon dia.
Escolta, m'estem veient... Vaig cap al Congrés. Hem d'anar cap al Congrés. La corista de Vox va dir ahir... Aitor Esteban, que les imatges d'ahir a la tarda d'Aitor Esteban són... O sigui, el discurs d'Aitor Esteban són... És... Ara estem veient les imatges, mira, Francesc Marc. Jo crec que ha anat increscendo Ramon Tamames perquè va... Espera't, Armenteres, Manier, què?
Hola. Doncs mira, hola. Sembla que estiguem entrant al túnel del temps. Ahir Tamames li va dir a Pedro Sánchez que no acceptava lliçons i el que està passant en aquests moments és que Tamames està allisonant absolutament a tothom perquè està responent a tots els portaveus.
De fet, ja ha renyat els diputats, tant els socialistes com els del PP, també altres grups minoritaris, pel to del debat i per la crispació. I atenció, perquè més enllà d'algunes perles que podrem anar repassant, ha fet saltar la banca. Tamames creu que l'enfrontament d'aquests dies, el que hi ha actualment a Espanya, és pitjor que el d'abans de la Guerra Civil Espanyola.
Que yo pensaba que íbamos a tener más puntos de coincidencia que de controversia elevada a situación mitinera, porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin, atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece, creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez peores, las del 36 incluso.
Peores que les del 36. De fet, Tamames també acusa el govern espanyol d'utilitzar les dones com a moneda de canvi.
Remata dient, a més, que per tenir una dona ja n'hi ha una, que és Isabel la Catòlica. I just abans d'això, Patxi López li ha retret a Tamames, que falta la veritat, per dir que la Guerra Civil va començar el 34, ara ha parlat del 36, però hi parlava del 34, i li ha retret el paper galdós que està fent en Vox en aquesta moció de censura.
No han aprovechado la oportunidad, no, para decir no somos lo mismo, no defendemos lo mismo, no proponemos lo mismo, no vamos a ir juntos. ¿Qué van? Y un Feijóo que lleva a su grupo parlamentario a votar no en contra, sino a la abstención. Supongo que demostrando así que su eterno viaje al centro pasa primero por ir al extremo con los más reaccionarios de este país.
I a Tamames li deia que té un paper molt galdós. Per cert, a Tamames li acaba de dir a Patxi López, res, fa només un segon, usted y yo vivimos en el mismo planeta y en el mismo país, pero de verdad que usted se excita demasiado. És veritat que Patxi López ha cridat bastant en la seva intervenció, sobretot per defensar memòria històrica.
És curiós que l'1 d'octubre va ser un cop d'estat i així el 36 no. El 36 no. Fa cara seria en Melero, però vull saber molt l'opinió del Francesc Marc Álvaro. Tot orelles, Francesc, tu diràs. Aviam, bueno, tot plegat, eh?
Tot plegat, una mica de resum. A veure, ha estat una cosa que d'entrada ha fet bones expectatives de que seria en registre bastant esperpèntic, així ha estat. Aleshores, el resultat quin és? Doncs, com avui destaquen alguns diaris, això cohesiona l'executiu espanyol, fa que totes les desavinences d'aquests dies entre socialistes i podemites s'han quedat difuminades. Crec que en Sánchez fa un bon discurs ahir, crec que Yolanda Díaz fa un bon discurs ahir, i a més acaba de compactar el bloc governamental. Fixem-nos que ni Esquerra, ni el Partit Nacionalista Basc, ni altres més petits, pràcticament aprofiten la sessió per marcar distància. Al contrari, diguem, el bloc d'investidura de Sánchez ahir estava més fort que mai, i suposo que avui també. Per tant, en termes polítics, la moció de censura, com algun diari diu, és un regal a Pedro Sánchez, és un regal a la majoria governamental, que ho aprofita bé. I Abascal, que pinta un món tenebrós quan arrenca, es veu desmentit després per les dades. És a dir, moltes de les coses que diu no tenen, diguem, un terreny fàctic, és pura propaganda i és desmentit ràpidament. Per mi hi ha un element que des d'aquesta ràdio s'ha de subratllar, que és el fet que en la intervenció de Tamames és molt important el fantasma de Catalunya. S'invoca la qüestió catalana com un dels elements bàsics de la moció, jo crec que amb molts tòpics, sense haver-ho treballat gaire tampoc, i per tant això ens portaria a un debat de... El procés potser està tancat, però òbviament la ferida catalana o el problema català continua donant ales a aquells que volen fer caure o que volen moure, diguem, la política espanyola. Aquest seria el meu resum. I una preparació clara de cara a les municipals, que deixen fora de joc, i amb això acabo, deixen fora de joc el PP. Clarament, jo crec que Feijóo surt afeblit d'aquesta moció, sí, sense ser-hi.
Bueno, la portada de l'ABC avui és que és el cara que comentava brillantment el Francesc Marc. Pedro Sánchez aprovecha el regalo de Vox.
Clar, home.
Aquest és el titular del diari ABC, en Melero. Estaves escoltant Tamames. Fixa't que Francesc Marcàlvaro pràcticament no ha citat el Ramon Tamames, no? Una persona que ha basculat des de l'esquerra més extrema fins a la dreta més radicalíssima i més ultra. Fixa't que està permanentment amb cara d'emprenyat. O sigui, totes les tones, i allò que diu el professor Sebastià Serrano de la comunicació no verbal, que està... O sigui, allò... com hi ha una paraula en castellà, és un cejijunto, saps? Allò un teixit clagre. Melero.
Bueno, ja s'ha dit pràcticament tot sobre aquesta moció de censura i el paper del Tamames. A mi el que em crida l'atenció és que això ha estat coetani d'una moció de censura seriosa, amb una finalitat no propagandística i amb uns objectius clars, com és la moció de censura francesa contra el Macron, on no hi ha hagut narcisisme i sí hi ha hagut una connexió amb la reivindicació de molta gent que s'ha palassat a la votació i que probablement li costarà el cap a la presidenta del govern, aquesta moció de censura, amb això que ha estat, a veure, vull dir, ja no sé què dir, la verbena de la paloma, no? Les reflexions del senyor Tamami sobre el guerracivilisme, sobre el caïnisme espanyol, són una constant d'un determinat discurs de la dreta que podem remuntar a Joaquín Costa. Realment és terrible pensar que una persona que ha passat pel Partit Comunista sigui capaç ara d'entrar a relativitzar el que va ser el 18 de juliol de 1936. Vull dir, un aixecament militar feixista contra un govern amb totes les seves mancances i tots els seus problemes amb un govern democràtic. I això ho trobo vergonyós i em porta la meva darrera reflexió. O sigui, el senyor Tamames s'haurà passat pel Partit Comunista. Però el senyor Tamames, com el senyor Sánchez Dragó i com al seu moment altres noms il·lustres i plumes il·lustres de la capital, no deixa de ser un senyorito de casino de capital. I al final... Vull dir, sigui la qüestió catalana, siguin els tòpics habituals sobre la unitat d'Espanya, sigui el refugi de determinades posicions polítiques que no comparteixes, es converteixen en aquests senyorons o senyorets de casino, de província, amb la copa de vino o la marisqueria, donant lliçons a tothom.
De seguida Ana Gómez, de seguida Ramon Rovira, de seguida Xavi Domènech, però abans ha acabat ja la seva intervenció Ramon Tamames, eh?
Acaba d'acabar Ramon Tamames, la sorpresa és que Meritxell Batet està obrint torn de rèplica. I, per tant, anem a 10 minuts per grup parlamentari. Si l'utilitzen tots, 80 minuts, i estarem votant més enllà de les 12 del migdia.
Sempre i quan Pedro Sánchez també no intervingui, que podria encara allargar més aquestes rèpliques. De moment, arrenca el grup mixt del diputat Guitarte.
Va. Són les 10:32.
Això de les rèpliques tan llargues em recorda una cosa que deia el president Roosevelt a un membre del Partit Demòcrata que li preguntava com havien de ser les intervencions i va dir: sé breve, sé brillante, sé sincero y siéntate pronto.
10:32. Ana Gómez.
Ai, Déu meu santíssim. A veure, jo no sé el que em prepara el destí o Nostre Senyor per la... ara que he entrat a la seixantena per la darrera part de la meva vida. Però et ben asseguro que només demano doncs, que pugui acabar amb la mateixa dignitat que he intentat viure. Ramon Maria del Vall Inclán, si aixequés el cap i vegués a l'esperpent en què es va convertir ahir i avui al Congrés dels Diputats, doncs probablement faria moltes més obres. Firmo tot el que ha dit el Francesc Marálvaro i el Ramon Maria del Vall Inclán, el Maria del Vall Inclán i el Xavier Melero, perquè...
Gràcies.
Home, no està mal, eh? M'ha sortit. Sortit així improvisat, però m'ha sortit bé.
No està mal, compraré una bufanda.
No està mal, però sentia en boca d'aquests senyors que es posa en dubte els elements principals de la democràcia, gent que carreguen contra les dones, contra els immigrants, contra els catalans, com sempre, fa més pena que una altra cosa. Espero que passi aviat aquesta moció i ens posem de veritat en allò que importa, que és el dia a dia de la ciutadania. I després, una altra cosa que m'ha fet molta gràcia, del Ramon Tamames, dir que el dret d'autodeterminació no existe. Doncs miri, senyor Tamames, si no existe s'hauria d'inventar. Primera que existe, i si no s'hauria d'inventar, perquè les persones, els polítics, com vostè i la resta que estan al Congrés dels Diputats, estan per millorar la vida de la gent i per donar solucions a allò que planteja la gent. I per tant, no tornem al 36, sinó anem al segle XXI, que se'n som.
No, jo tres coses només. Estic molt d'acord, l'última investidura va sortir claríssimament reforçat allí, a més... fins i tot jo diria que el discurs de la Yolanda va ser gairebé un discurs presidenciable, perquè no sé ni com s'ho van coordinar, perquè va semblar més presidenciable el discurs de la Yolanda que el del propi Pedro Sánchez en aquest sentit. i els discursos d'allò del Gabriel Rufián, del PNV, o sigui, crec que tots van estar espectaculars, per tant, crec que han sortit molt, molt reforçats. Una coalició d'investidura que estava a la grenya dia sí i dia també. Ho del Tomà, el Tomà més, és que em va semblar delirant que un senyor que està fent perdre el temps a tothom, es queix, el primer que fes és queixar-se de quan li contestaven, que feien perdre el temps els que li contestaven. Dius, no, perdoni, vostè semblava un mal catedràtic enfadat amb coneixements diguem, extemporanis i amb una base molt dèbil, quan va començar a explicar que el vot dels partits independentistes estava sobrerepresentat i li va sortir el Pere Obert dient, escolta, vostè no sap ni comptar, és a dir, vostè no sap fer tal. I després una reflexió final, perquè d'això, jo crec que el que queda molt tocat és el mite de la transició. És a dir, ja ens ha passat amb Juan Carlos, que la visió posterior de Juan Carlos, clar, Tamames com a mite de sabidoria i mite de l'espíritu de transició que el va reivindicar bastament, jo crec que això va tenir un bany de realitat brutal, o sigui, un bany de realitat brutal de l'espíritu de transició, la pinta que està donant ara, és que era molt amateur tot, i li van contestar polítics.
En referència al que deies abans del Tamames i aquesta cara de sorrut, d'enfadat que sempre fa, jo que fa anys que el vaig conèixer, vaig tenir ocasió algunes vegades de coincidir amb ell, sempre ha fet la mateixa cara, sempre sembla que estigui emprenyat amb el món, no saps massa bé per què, però sempre té aquesta actitud així una mica estranya. Jo crec que al final el que volia aquest senyor és a la part final de la seva vida tenir un cert protagonisme, li han donat l'oportunitat, això li permetrà vendre algun llibre, diu que vol fer un llibre sobre la seva intervenció, escolta, amb tot això, doncs, cap a la butxaca que ja va bé per poder fer una bona jubilació. Jo volia dir, Jordi, si m'ho permets, amb guanyadors i perdedors respecte d'aquest tema, jo crec que guanya claríssimament Pedro Sánchez. Pedro Sánchez té sort, és una persona amb sort, perquè el que ell no fa li fa als altres i li posen la pilota, allò que tiren un meló i remata, i a més la fot a dintre, no? I bueno, en aquest cas Vox, el seu adversari principal, resulta que li ha posat a huevo, que diu aquell. Per tant, escolta'm, perfecte, va fer-ho molt bé ahir, segurament que avui si torna a intervenir ho tornarà a anar-li bé, i per tant li han fet un altre guanyador, per descomptat, ja ho heu dit, Yolanda Díaz, Sumar, crec que s'ha, diguem-ne, posicionat com clarament la persona que està com a candidata, diguem-ne, d'aquest bloc d'esquerres, d'aquest suport imprescindible.
Amb un suport ahir que va rebre, que si no ho sabia algú, ja que era d'Ada Colau.
Exactament.
No oblidem que Ada Colau ja ha dit que serà el dia 2 d'abril serà a la presentació
de Sumar.
I això ajuda.
De Sumar.
Bueno, no, però home, dintre no siguis dolent, Xavier. Dintre del seu sector, sí. Dintre del seu sector, sí. I llavors, si em deixeu molt ràpidament, perdedors. Jo crec que hi ha un perdedor claríssim, que és el PP. La no compareixença de Feijó és un error que diguem-ne, no s'explica. No sé qui l'ha assessorat, però anar-te en una reunió molt important, d'ambaixadors a l'ambaixada de Suècia, està molt bé com esmorzar, diguem-ne, aquí hi havia bé coses...
Es va fer el suec, no?
Es va fer el suec, exacte. I després, Vox, perquè els hi han facilitat... Aquí més relatiu, perquè, escolta, el seu públic no és d'aquest món. I després jo crec que hi ha un perdedor, perdoneu-me, jo crec que Podemos, d'aquesta, surt clarament... diguem-ne, el que es podia fer, el dubte que hi podia haver-hi respecte del sector Podemos i el sector Yolanda Díaz, crec que ha quedat bastant esveït.
Són les 10:38, ara continuem amb el tema, però d'aquí uns moments també aniré cap a Rubí. Recordeu que hi ha hagut uns morts aquest matí, malauradament, tres persones mortes en un incendi en un habitatge de Rubí, i també d'un cas d'Ucraïna amb una informació que surt, bé, ara vaig llegir la informació que m'ha passat el Xavi Pérez ara des de la redacció. Ucraïna investiga un grup empresarial amb seu a Vilassar de Dalt, al Maresme, que coopera amb l'exèrcit rus, que publica avui ara el periòdico. Es tracta de Gavari Group, que subministra material als militars del Kremlin i que té com a client empreses del complex militar industrial rus. Té branques per tota la Unió Europea, també el Regne Unit, també per Rússia. Aquí el que comercialitza principalment són catifes de cotxe. Però a Ucraïna hi envia plantilles tèrmiques per les botes dels soldats russos i estores perquè puguin descansar. Per aquest motiu, la setmana passada Ucraïna va incloure Gavari Group en una llista d'empreses sota investigació. Un moment.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràpid, Carles!
Necessito un vestit de superheroi.
Un vestit de superheroi? Però si ja ha passat el carnaval...
Ja, és que he descobert que, des de fa temps, faig coses increïbles!
I tu, tens superpoders? Volkswagen T-Cross des de 195 euros al mes amb MyRenting. Gamma té disponible en Park Assist, sistema de detecció de vianants, ACC amb Front Assist, Lane Assist, Keyless Access i altres superpoders. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen. Un tsunami d'amor, el que Bravo m'ha inundat, amb el peixet a l'estalvi, no l'he pogut desenfrenar.
Més de 1.000 productes top del mercat, perquè estalvis tant que acabis enamorat, com el plat en Canàries estalvi a 1,95 €.
Cap Bravo, la cistella que enamora.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
¿Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Ara amb Gestel 5G a l'abast de tothom. Amb fibra i dues línies de mòbil per 43,95. Truca al 1510.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
18 minuts i les 11 acabarem, bon, acabarem de seguida, però abans, un instant, que vull anar cap a Rubí perquè, com dèiem fa una estona, vaja, ho dèiem als apunts, els bombers ja han confirmat que les tres víctimes mortals de l'incendi d'aquest matí a Rubí han mort a l'escala, segons sembla, mentre fugien precisament de l'incendi, del foc. En té més detalls des de Rubí. Hola, Benet Iñigo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs efectivament, els cossos d'aquestes tres persones els han trobat a l'escala. Han mort per inhalació de fum, no per l'efecte directe de les flames, i és justament a la porta de l'edifici, a la porta de l'escala, on han començat les flames. I des de la nostra posició podem veure que ha estat un foc relativament petit, és a dir, afecta bàsicament la porta de l'escala i la façana que hi ha just a sobre, però la resta de l'immoble doncs no ha quedat gaire afectat. De fet, els bombers expliquen que l'han pogut apagar molt ràpid, que han arribat molt ràpid i l'han pogut apagar molt ràpid, però la desgràcia ha fet que aquestes tres persones, encara sense identificar oficialment, doncs hagin perdut la vida. A més, hi ha hagut 5 ferits lleus, que ja estan tots donats d'alta, i ens explicava un veí que anava cap a treballar en aquell moment que hi ha hagut moments de molta angoixa, tot i que ha sigut molt ràpid, perquè quan ha començat el foc, doncs les famílies volien sortir, no podien fer-ho per l'escala, i a la finestra, molt a prop on hi havia les flames, estan tancades amb una reixa. I ens deia aquest veí, doncs, que han sigut els mateixos veïns que s'han acostat fins a les famílies que vivien aquí a prop del foc i han aconseguit finalment fins i tot trencar la reixa perquè saltessin per la finestra.
En el portal sí estava el fuego. Entonces les comunicaba que había un incendio
que ya había llamado a la policía, que ya había llamado a los bomberos y que ya venían en camino. Claro, era todo el tiempo diciendo, pero vamos a quitar esta reja y decirles, es que no tengo nada. Espérense que ya vienen las personas encargadas de esto, es que no tengo ninguna herramienta.
Finalment, aquesta família sí que ha pogut sortir per aquesta finestra. Com us dèiem ara, doncs, evidentment, el pis està, l'edifici està desallotjat, però tothom està bé. I el que els Mossos han obert és una investigació sobre per què, com ha començat aquest foc en un lloc tan relativament poc habitual com és l'escala, a la porta de l'escala d'aquest edifici.
Molt bé. Gràcies, Benet. Fins ara.
Fins ara.
3:15 del matí. Deies, Xavier Domènech, volies alguna
cosa? Sí, no, jo només un apunt d'aquesta idea de que el PP en surt malament i que Vox pot sortir reforçat. Jo crec que sí, que efectivament el PP en surt malament, això de fer-se el suec no funciona habitualment mai, però crec que Vox també queda molt tocat. És a dir... L'Abascal, jo com vaig veure la primera part de la moció de censura, l'Abascal no ho fa malament. De fet, per un malament que jo l'he vist sempre com a orador, trobo que ho va fer prou bé per al seu públic, però clar, és que la imatge del Tamar més posterior, al costat d'ell, que era l'Esperpento, però és que no era l'Esperpento només, no només era l'Esperpento de Vallinclán, és que era el patatisme, o sigui, hi havia un punt ja de vergonya aliena. A més, inclús qüestionant el propi Vox amb el tema del canvi climàtic, és a dir, tots aquests elements, jo crec que el que queda tocat, queda molt tocat, és la possibilitat d'un bloc de dretes triomfant.
És a dir, però és que el Tamames no va aplaudir el discurs, que és el que em va al·lucinar més.
Sí, és que va ser al·lucinant tot plegat. I de fet hi ha un moment a la tribuna quan diu Pedro Sánchez s'ho reforçat. Pedro Sánchez jo crec que s'ho reforçat al conjunt, jo crec. Però és que Pedro Sánchez hi ha un moment que quan respon a l'Abascal li està demanant, que de fet ja ho havia fet abans. O sigui, Pedro Sánchez feia temps que cada cop que sortia a parlar amb l'Abascal li deia, però vostè no hi va presentar una moció de censura? En realitat li estava demanant que la presentés. És a dir, és que és evident. Però és que ara li va dir, a la resposta, li va dir, usted solo le queda presentarme una moción de censura en setembre, cuando tengamos la presidencia europea, y usted me hace una moción de censura, que crec que ja seria el regal màxim que li podria fer, i no seria descartable que el senyor Abascal també li fes. Per tant, jo crec que van quedar tocadíssims tots. És la pitjor estratègia possible. No crec que Vox, jo crec que quedarà molt tocat, és molt delirant tot plegat.
Ja, Javier, però una cosa és... Tens raó, eh? Però pels que ens ho mirem, perquè ens agrada la política, perquè hi disfrutem, doncs, amb la república, però pensa que hi ha un munt de gent que cada dia passa més d'escoltar, llegir, mirar, i per tant són aquests els que fan guanyar o perdre eleccions, però, i per tant...
Tens raó, però hi ha només un element, per qüestionar aquesta raó que tens globalment, és que Ramon Tamames ahir va entrar a l'era digital de cop, sense esperar-ho, per la quantitat de memes que generarà les seves intervencions, que es reproduiran per TikTok, és a dir, per públics que no han vist, que no els interessava gent la moció de censura, quedarà una imatge absolutament... serà una figura pop de l'Esperpento Nacional en aquests moments.
Una figura pop.
Exacte, el que ha aconseguit al final de la seva vida aquest senyor.
Només li reconec un gran encert al Tamames, sí. I una certa superioritat sobre tots els altres que estaven allà al Congrés, que és un home que no està pendent del mòbil. O sigui, es nota que és de l'aristocràcia, que no sí. Pertany a cap xarxa social. Clar,
perquè era el té.
I no està pendent de l'OAS. I després una altra cosa, molt breu.
Perquè ja no pot llegir, perquè ja no pot llegir.
Un dels problemes que tenim la gent que ha boomers i companyia és el de mitificar els records, el de mitificar els anys de la transició i el període aquell. L'altre dia estava parlant amb una persona que coneixeu, amb el Ramon d'Espanya, i dèiem en un moment, ostres, tu i jo vam estar al concert, al primer concert del Lou Reed dels anys 70, ostres, sí, vam estar al primer concert del Lou Reed dels anys 70, te'n recordes? I ens vam recordar, aquell concert va ser una merda, el Lou Reed va arribar 2 hores tard, estava que no s'aguantava dret, el Palau dels Esports feia fàstic, només que entraves les bafarades de porro tombaven enrere, les trampes de la memòria s'ha d'anar en cura amb elles, perquè...
Tot t'entén efectivament a idealitzar.
És una sort, que tinc amb la tendència a la que la memòria a interpretar-la pel costat més positiu. Sí, sí.
Si bueno, hi ha la foto meravellosa aquella que va publicar La Vanguardia ahir amb el quadre.
Ah, sí?
D'Álvaro Toledo,
el
sindicato del crimen, a la casa del Ramon Tamames, i aquella imatge...
És que allà en formava part.
Bueno, és clar, sí. Que és com una foto gairebé eclesiàstica.
Jo crec que també... Sí, Marc. Hi ha algú que perd i no s'ha dit. Jo crec que perd la caverna mediàtica, també. perquè jo crec que la caverna mediàtica, tot i ser conscient de que Tamames no era la millor figura, al final pensaven, bueno, alguna cosa pot caure d'aquest festival, eh? I la caverna, la caverna mediàtica, si això no hagués sigut tan desastrós, s'ho hagués apuntat. I per tant, perden molt, i per tant jo estic content, perquè la caverna mediàtica, que jo crec que podrés la democràcia espanyola fa temps, doncs està bé que perdi. I després una dada que no hem dit, però s'ha de dir, hi ha una triangulació curiosa. Catalunya és present totalment en el festival aquest, i a la vegada és present en una absència, que és el fet de que els eurodiputats que arriben a Madrid per investigar...
De la Pegasus, sí.
El cas Pegasus són menyspreats arran... Són menyspreats per la mateixa cambra espanyola, pel Congrés de Diputats, que tenien una reunió allà i al final no es fa, amb l'excusa de que hi havia aquesta moció. Vull dir que també aquí hi ha un joc curiós, que aquí ja inclou els dos grans partits, perquè tant el PP com el PSOE no tenen interès en que els eurodiputats tinguin gaire, diguem, capacitat d'escrutini, i això jo crec que, bé, en el cas del PP, doncs ells sabran, però en el cas del PSOE, jo crec que desdiu una mica la part de discurs que justament fan a dins l'hemicicle quan la moció, és a dir, aquest discurs de regeneració, aquest discurs de dir tenim davant la dreta, després, davant dels eurodiputats, acaben a la pràctica actuant com el PP.
Ja, però no t'oblidis que la caverna mediàtica li interessa moltíssim més el cas Negreira que el cas Pegasus i el cas Catalunya i qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, amb això hi juguen tots, absolutament tots, fins i tot nosaltres.
Sí, però el que diu ara el Francesc Marc, tu és que avui agafes els diaris. Els diaris de Madrid, bueno, els diaris en general, és a dir, és curiós que tots els diaris... Sí. Van amb una línia... És a dir, cadascú ho veu de la manera, no? Per exemple...
T'agafen per on poden, clar.
No, tots. Per exemple, és veritat que, per exemple, l'Ara, l'operació Tamames reforça Sánchez Díez i descol·loca el PP. Molt similar a la portada d'avui de La Vanguardia, que Sánchez i Díez aprofita la censura de Tamames per reivindicar la coalició. Val? Això és un fet que ha estat comentat aquí per tots. Si vas al País, el País diu la moció cohesiona el gobierno frente al bloque de la derecha, que segurament estaríem tots bastant d'acord amb el que diu aquí. L'ABC, que per mi és el més... no, la paraula no és sorprenent, no? Perquè és que diu una cosa... Pedro Sánchez aprovecha el regalo de Vox, que també estaríem tots d'acord amb el que es comenta aquí. La Razón diu fracassa la estèril pinza de Soy y Vox contra Feijó.
Realment és un titular que s'ha de guardar. Aquest, la Razón, que per cert està editat a Madrid, però en fi, no, té una part catalana en la seva propietat.
I El Mundo, Sánchez y Díaz lanzan su ticket electoral en una moción inútil. Que també és amb la línia que també publicava avui a La Vanguardia o l'Ara. Sí, digues.
No, jo una cosa sobre la caverna mediàtica. Estic d'acord, però jo crec que la part més lúcida de la caverna mediàtica ja ho sabia. És a dir, havíem de seguir durant aquest mes una cosa apassionant, que era el Jiménez Los Santos, parlant del Tamames i, diguem, criticant abastament no només Vox, sinó el propi Tamames i l'oportunitat d'aquesta moció. Jo crec que hi ha dues reaccions que per mi són molt simptomàtiques. Una és Jiménez Los Santos dient, què esteu fent? És a dir, què esteu fent? Us esteu tornant bojos. Un senyor que no és precisament del centre, que no és precisament del centre, i l'altre, la Victoria Prego, dient-li al Tamames, en un article, dient-li, no lo hagas, i que és la consultora del relat, del mite de la transició, que és Victoria Prego, dient, m'estàs destrossant el relat, perquè si ja surts aquí i comences a fotre l'animal, és que se me'n va tot a fer punyetes. Diguem, hi ha parts lúcides de la caverna i de la construcció del mite de la transició que diu, esto, mejor no jugáis con esto, no?
És que a Catalunya, que estem molt acostumats a parlar dels friquis, bueno, quan els friquis prenen el poder en tots els bàndols, és perillós, i en aquest cas, en la dreta, jo crec que a través del forat que ha creat Ayuso, de sentit, el friquisme ha tingut una passarel·la. I afirmo que sense Ayuso no seria possible aquest esperpent, perquè Ayuso d'alguna manera ha creat l'excepció de que si tu ets una mica friqui també val. El que passa que s'han passat de frenada, perquè el friquisme d'Ayuso sempre està molt controlat. I per cert, una nota a peu de pàgina de l'amic Melero: segur que el Jiménez Los Santos, aquest concert que l'has esmentat, també hi devia anar.
Pap, pues,
perquè sembla... quin any era?
era el 77,
em penso, sí, però... perquè en un llibre molt famós que alguns malalts com jo ens hem llegit perquè hem d'investigar a vegades a la Carcúndia, jo m'he llegit les memòries del Jiménez de los Santos i crec que hi és aquest concert.
La ciutat que fue.
Sí.
Aquest llibre estava bé.
Sí, estava... un llibre interessant per qui vulgui entendre d'on ve molta cosa.
Vale. Per cert, Jorge Fernández Díez, que avui aquí escriu finalmente, el debat ha sido no solo útil sino muy útil, això que explicaré ara té un... o sigui, no l'ha fet el Fernández Díez per res, eh? O sigui, per... Bueno, por la, van, un, tan cierto como la unidad del Congreso no depende solo de sus señorías van correctamente vestidas para la ocasión, como que la educación y la cortesía requieren de unas formas adecuadas en cualquiera de las actividades sociales. Para algunos, al parecer, la sede de la soberanía nacional no merece la consideración que de lejos le dispensan a las fiestas del cine. Debate tan clarificador del sanchismo como preocupante. Dic això perquè, per cert, demà algú d'aquí, no sé, Melero...
No.
No aneu al Círculo Ecuestre? No vas demà?
No, perquè és un sopar, em sembla, no, i a més a més...
Demà, atenció, demà el Círculo Ecuestre acogerà una cena coloquio...
Acost, un sopar,
sobre las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal. Oh, coño. No, coño, no, San Sebastián de Garabandal. Oh, ja, tras la presentación tal, hi haurà una senyora, que això també... Una senyora que es diu Montse Moreno, no tinc... No tinc gust, testimonio de curación milagrosa en San Sebastián de Garabandal.
Les élites estan molt malament.
I con Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, ingeniero industrial e inspector de trabajo. Demà... apareixerà aquest debat al Círculo Ecuestre sobre les apariciones marianes. Suposo que es refereix marianes,
no Mariano Rajoy, que també podria ser, sí,
no de M punto,
no, les apariciones marianes de San Sebastián de Garabandal.
Doncs mira, perquè és un lloc que s'ha d'anar amb corbata, que si no, allà estaria jo.
Escolta, em sembla, Xavier, em sembla que pel... per si realment tens ganes d'anar-hi, em sembla que això ho han tret. En tot cas, si no hi vas amb corbata...
I ara es fan posar aquelles corbates...
Exacte, si no hi vas te'n deixen una a l'entrada. Però em sembla que això ja ho han mirat a l'última presidència, em sembla que ho varen treure. Em sembla, tampoc ho voldria...
Les dones les deixen entrar o no?
Sí, Anna, sí, no pateixis. Podràs entrar i seràs benvinguda. Vamos, ho sé, dic jo, que sí.
Tothom vol anar a això de les aparicions marianes, ara mateix.
Ara és... Bueno, home, és ahir...
A mi, si em paguessin el d'allò, jo potser aniria.
Jo sé dos o tres periodistes que tenen moltes ganes d'anar-hi, una altra cosa.
I envies el Sergi Pàmies i et treu... Jo envio... Sí,
envio
Pàmies.
Sí o no?
Sí.
Envia algú,
no? Envio el Sergi Pàmies, vamos. Vamos, el Sergi Pàmies o el Monzó. Aquella hora li va gaire bé.
Ja fem tard amb un tema. Que és fer un... Sí, jo llenço la proposta i m'ofereixo de coguionista.
Endavant.
Amb algú més, un biòpic d'en Fernández Díaz per Netflix o alguna altra plataforma. Ja fem tard, perquè té molts episodis interessants la vida d'en Fernández Díaz abans i després de la conversió, que ell l'explica. S'esdevingué a Las Vegas, que també és un lloc molt cinematogràfic,
sí.
I crec que tot
també ho
que era un dels joves polítics de la UCD, que ho va ser, i un dels joves governadors civils, fins ara al final en la seva, diguem, exaltació mística, doncs és un relat que, si aquest home doncs és nascut a Wisconsin, ja el tindríem.
De totes maneres, més enllà de la conya francesa... Una persona com Fernández Díaz, en l'època en què era ministre de l'Interior, que no estem parlant precisament de qualsevol ministeri...
De l'anterior, va dir aquell.
Com?
De l'Interior i de l'anterior.
I de l'anterior. Sí. Però diguem-ne, en aquests moments, amb tota la informació que tenim sobre les coses que va fer, hi hagi, que jo sàpiga, només un cas pel qual està imputat, que són els 15 anys de presó que li demanen, em sembla que és pel cas Bárcenas o pel Kitchen, digue'l-li com vulguis. Escolta'm, això és realment preocupant, perquè ara ja crec que tots tenim prou informació, començant pel tema de la reunió amb el fiscal de l'anticorrupció d'aquí, les mesures que va prendre... Escolta,
fiscal
tu...
no, el fiscal no, amb el de l'oficina antifrau, un càrrec anomenat pel Parlament de Catalunya, que va demostrar un cop més la seva sagacitat com a cap de recursos humans.
Per cert, ja abans d'acabar, Pere Mas... Per tots aquells que no ho vulguin saber, que sabien que la primera aparició a Garabandal de la Verge va ser l'any 61, el 2 de juliol, i tu dius, sí, va haver-hi moltes aparicions, més de 2.000. Coi, veus? No hi ha mòbil. Veus? No, que tanquis-vos del mòbil. Diu, la majoria de la Virgen que afirmaron tener Conchita, Loli, Maricruz y Jacinta entre 1961 i 1965. O sigui, les aparicions van tenir lloc en una legislatura, per entendre's, en 4 anys.
Suposo que la majoria seria en Espanya, perquè, home, vull dir, som un país, no oblidem mai, que en 1919 el rei Alfons XIII va consagrar, amb una decisió que encara avui causa pavor, tot el país al Sagrat Cor de Jesús. El monument del Cerro de Los Ángeles de 1919, o sigui que suposo que totes serien, pràcticament, per aquí. Alguna Portugal, sempre, de torna, però...
A Lourdes també n'hi ha alguna, però bàsicament aquí...
Menys.
A Lourdes no...